La lletra menuda. Per Victòria Palma.
Avui no suporto l'exili.
Els seus dits són d'acer, els seus canells d'acer, els seus bíceps i tríceps d'acer, els seus omòplats d'acer. És un ariet tonal. És ros, prim, modest com a músic, i la seva impassivitat contrasta amb les volcàniques erupcions que em va produir en el teclat. La sala era plena de pianistes que varen anar a escoltar i saludar el recent arribat músic amb dinàmics aplaudiments. No pot haver dubtes del seu èxit instantani. En quant si aquest perdurarà, música nova per a noves oïdes. Prokófiev és sorprenent.
Deia una crítica del New York Times de la primera presentació pública del rus Sergei Prokófiev a la ciutat de Nova York. El concert havia tingut lloc el 10 de desembre del 1918 al Carnegie Hall i el músic havia triat com a carta de presentació en aquell país el seu concert per a piano número 1. L'havia escrit 6 anys abans, quan encara estudiava al Conservatori de Sant Petersburg. Aleshores, ja apuntava maneres.
La qualitat essencial de la meva vida ha estat sempre la recerca de l'originalitat del meu propi estil musical. Odio les imitacions i també les coses que ja estan en el coneixement comú.
I és amb aquesta idea d'ell mateix, que ja tenia de jove, quan Prokófiev va començar a traçar el seu ideari artístic. No és d'estranyar que amb el temps al Conservatori de Sant Petersburg, on hi havia entrat als 13 anys, se li comencés a fer petit a les seves pretensions. A més, els seus mestres cada cop n'estaven més farts. Entre ells, el mateix director Alexander Glazunov, que creia que era un rebel descarat que no es deixava ensenyar. I la seva professora de piano el definia com exigent, arrogant i inflexible. Els últims temps havien estat tensos amb alguns professors, que havien perdut fins i tot l'esperança de fer-ne un bon compositor. Però amb ell això l'esperonava. Finalment, el 1914, quan va marxar, quan es va llicenciar, ho va voler fer per la porta gran. Va ser quan va participar en l'anomenada Batalla dels Pianos, una competència oberta als 5 millors estudiants de piano d'aquella entitat. Després d'una sessió llarga i tempestuosa, el premi s'otorgava a Sergei Prokófiev. S'acabava així una dècada tumultuosa, però en el fons triomfant al Conservatori de Sant Petersburg. I aviat la necessitat de sortir a buscar noves sensacions va començar a rondar-li pel cap. La idea d'oferir una visió pròpia de la música, bé des d'un faristol o bé assegut davant d'un piano, se li va convertir en obsessió. Això i les revoltes polítiques dels anys 16 i 17 que van fer pujar els bolxevics al poder li van començar a fer la vida difícil a Rússia. Molts artistes havien perdut la llibertat, malgrat que gaudien d'alguns privilegis, i molts altres van emigrar. Prokófiev va decidir exiliar-se. La revolució no li interessava ni tampoc fer la contrarrevolució. Ell tenia una única obsessió, que era la música, i va cercar un lloc on pogués continuar treballant sense tenir un entorn desfavorable pel seu art. I va triar Amèrica. Rússia quedaria enrere. Tenia aleshores 28 anys. I des d'aquell moment fins a l'any 36, la seva relació amb aleshores ja Unió Soviètica es va reduir a comptades visites. Prokófiev va viure com un músic nòmada entre Europa i els Estats Units, tot i que es va establir amb la seva família a París, però voltava per mig món. Fins que l'any 35 va creure que era el moment de tornar a la Unió Soviètica. I l'any 35 va fer la seva última gira, la Gira dels Adeus. I la primavera del 36, el compositor i la seva família ja submergien de ple en el drama que vivia la seva terra natal, Rússia. Ell, un músic reafirmat, amo i senyor d'un estil original i en la línia de les avantguardes europees, que habitaven mansions burgeses, es va veure obligat a viure i compondre sota les directrius de la censura. La consigna era realisme socialista, una fórmula que feia viure, o malviure, els artistes en una situació d'opressió i vassallatge. Prokófiev, igual com feia de jove, va seguir notant en un diari tot el que li passava. I escrivia diàriament i en secret. No hi anotava només consideracions musicals, sinó també reflexions de caràcter social i política. I en aquestes reflexions s'hi pot veure la sensibilitat d'un home contínuament en pugna entre resistir i resignar-se. Els que van quedar a la Unió Soviètica i no combregaven amb el règim estalinista eren objectes de contínues prohibicions en el treball. Es proscrivien públicament les seves obres, patien amenaces, persecucions, boicots de tota mena, o fins i tot eren deportats al gulag, fins que demostraven o fins que el partit li semblava que complien prou el seu deure. Tot plegat en nom del comunisme, per ordre de Stalin i executat pel temut conseller cultural del dictador. De mica en mica la salut de Prokófiev cada cop va ser més delicada i la seva vida transcorria entre alegries quan rebia encàrrecs d'obres i penes quan no li eren estrenades. La seva música, etiquetada fora de la Unió Soviètica com a bolxevic, el seu país, en canvi, era rebuda molts cops com a cosmopolita i conformista, greus pecats en el règim estalinista. Ja n'eren ja de profètiques les paraules que canta el cor en la cantata que va escriure Prokófiev i van al terrible quan diuen:
davant de Déu proclamem un terrible jurament: ser fidels com a gossos al tsar de Rússia.
I finalment el destí va lligar fins l'últim moment a Stalin i Prokófiev. Sergei Prokófiev va morir el mateix dia, una hora abans que el dictador, el 5 de març del 1953. Fins i tot en el seu enterrament, Prokófiev va ser tapat per l'ombra de Stalin. Els diaris de l'època parlaven de la mort del dictador i eclipsaven la del compositor. A l'enterrament de Prokófiev només hi van anar una dotzena d'amics, entre ells el pianista Sviatoslav Richter i el violinista David Oistrakh, que van interpretar en memòria seva dos moviments de la seva sonata en fa menor. Una mostra, una petita mostra de la seva música que, tot i la pressió ferotge, mai va perdre l'essència del seu ideari artístic amb el que havia somniat ja en els anys del conservatori.
Odio les imitacions i també les coses que ja estan en el coneixement comú.
La lletra menuda, per Victòria Palma.